Avui us proposem parlar d'un tema d'abast estatal que fa molt temps que ens centrem exclusivament en temes insulars, així que avui hem optat per intentar doncs, veure un assumpte que ocupa i ha preocupat durant molt de temps a una massa important del nostre país i també veure com es trasllada aquesta qüestió a la nostra illa. Què n'opinen les forces polítiques de Formentera de l'aprovació i continguts de la llei per la igualtat real i efectiva de les persones trans i per la garantia dels drets de les persones LGTBI, la coneguda simplement com a llei trans? Doncs ho esbrinarem tot seguit amb els nostres convidats d'avui. Comptam amb Nana Joan, representant del PSOE, ja ho sabeu, presidenta del Consell Insular de Formentera. Benvinguda.
Gràcies, bon dia.
També saludam en Llorenç Còrdova, portaveu de Sa Unió, conseller de l'oposició. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també a Ana Vanessa Parellada, que és consellera de Cultura i Participació, Joventut, entre altres carteres, representant de Gent per Formentera. Molt bon dia.
Bon dia a tothom, gràcies.
Bé, finalment la llei trans va tirar endavant el 16 de febrer. Al Congrés amb els suports del PSOE, Unides Podem i el Bloc de la Investidura després de superar les discrepàncies entre els socis de govern i part del moviment feminista per les diferències de criteris sobre els menors trans i l'autodeterminació de gènere. Es tracta d'una de les lleis estrella del Ministeri d'Igualtat capitanejat per Irene Montero, d'Unides Podem, una norma que reconeix la voluntat de la persona com a únic requisit per canviar de sexe al registre a partir dels 16 anys i introdueix altres avenços per la comunitat LGTBI. Avui intentarem analitzar aquests avenços. Si voleu, al respecte d'un dels temes més, diguem-ne, controvertits, que ha estat aquesta autodeterminació de gènere per majors de 16 anys, ho podem concretar. Hi ha altres mesures en aquesta normativa, però de moment ens centrem en aquesta. Per canviar de sexe al registre a partir dels 16 anys, amb aquesta aprovació de la llei, ja no serà obligatori presentar informes mèdics o psicològics que acreditin disfòria de gènere, ni tampoc estar en un procés d'hormonació o haver-se sotmès a operacions per modificar l'aparença. A més, la normativa també introdueix altres temes, com per exemple programes educatius en el currículum escolar o fins i tot un règim d'infraccions amb sancions que poden arribar als 150.000 euros en cas d'actes de discriminació per persones de tot el col·lectiu LGTBI. Si us pareix bé que comenci la presidenta, avui representant del Partit Socialista, Anna Joan, amb aquest assumpte, endavant.
Sí, bé, gràcies per la introducció que has fet de la llei. Diu una llei trans que és absolutament pionera a l'estat espanyol i pionera també a l'Unió Europea, que com així ha reconegut la ONU. És una llei que pot semblar, que pot servir de full de ruta, perdó, per a altres països europeus que no estan tan avançats com el nostre en la defensa dels drets de les persones LGTBI, les persones trans, i que era una llei que a dia d'avui era absolutament necessari per poder avançar en drets i sobretot per poder avançar en su tractament que fins ara es havia dat a les persones trans amb una que es deia que tenien una patologia, que el fet de voler transitar era una patologia. Crec que és una llei que segurament, i com bé has dit, segurament no, ha tingut moltíssimes controvèrsies, ha tingut molts de debats, ha tingut molta d'aportacions per diferents col·lectius. És veritat que no ha satisfet en el 100% en el col·lectiu feminista, però és una llei que està vista des d'una perspectiva feminista i que el que vol és garantitzar els drets d'aquest col·lectiu LGTBI i el col·lectiu trans.
Un altre punt d'aquesta llei, que és que prohibeix les teràpies de conversió destinades a modificar l'orientació o la identitat sexual o l'expressió de gènere, amb independència del consentiment que puguin haver prestat doncs, les persones que hi assisteixin o els seus representants legals. Des de l'oposició, Llorenç Còrdova...
Sí, no, amb aquest punt en particular, unes teràpies de conversió per intentar que la gent es convenci d'una cosa que no ha vengut, o sigui, tu vens amb una idea de gènere i que te tractin perquè te canviïn a gènere, jo no acabo d'entendre, vull dir, no crec que sigui una cosa ni positiva per a la persona, ni res una altra cosa.
Jo crec que la normativa es refereix a persones que tinguin aquesta voluntat de canviar de gènere, que es sotmetin unes teràpies per no tenir-la, aquesta voluntat.
Sí, exacte, els veig ineficients i innecessàries i contraproduents. Sí, era la pregunta una mica aquesta, no. Una altra cosa és el que parlàvem de despatologització, que és aquesta paraula que ens costa tant dir a vegades, no? Està clar que no és una patologia la disfòria de gènere, però és que això ja fa temps que s'està reconeguent, vull dir, en els manuals mèdics ja fa temps que s'està reconeguent. Una altra cosa és que suposo que és un tema polèmic, ho dic perquè, clar, hi ha punts d'aquesta llei que estan molt bé, que és tot el tema de l'àmbit educatiu i sanitari, el tema de les persones intersexuals, les infraccions per discriminació, que està molt bé que hi siguen. Sí que s'han deixat fora les persones no binàries, és una cosa que és una llàstima, perquè, de fet, una llei així es podria haver fet, en la qual doncs, ja surt com una llei incompleta. I igual el punt més polèmic és aquesta eliminació de les avaluacions psicològiques i mèdiques com a requisit i també de igual de l'autorització parental en majors de 16 anys per fer que registre, per fer que canvin el registre. Per què vull dir això? Vull deixar molt clar perquè no se m'ha malinterpret i a vegades se'm posen paraules a la meva boca que no són. La disfòria de gènere no és una patologia. El que sí que passa molt, i això ho han dit d'un munt d'associacions de psiquiatres, de psicòlegs, l'Associació Nacional de Pediatria, i no sé si m'han oblidat de moltes més, és que hi ha patologies que poden provocar que tu pensis que tens una disfòria de gènere. O sigui, hi ha patologies mentals que fan que tu te creguis que tens una disfòria de gènere, cosa que no és una patologia, i que sí que ajudaria que aquestes persones poguessin tenir servei, poguessin passar, que poguessin parlar, no siga que el que fos no és una disfòria de gènere, cosa que no és patològica, que sí que fos una patologia. Perquè casos d'aquestos se n'han donat molts. I, home, jo el de pioner que comentava la presidenta, bueno, hi ha comunitats autònomes que han regulat en el seu nivell. Galícia, Comunitat de Madrid, Múrcia, tot això, dins el que la seva comunitat i el que volien fer, ja estaven fets. Altres països ja estaven fets. Lo de pioner, que és diferent d'altres bandes, pot ser, també era pionera la llei de sí, solo sí, i lo de pioner no sempre vol dir. Entre pioner i experimentació, la línia és molt estreta, no? Entonces, jo simplement, amb aquest punt, ja puc dir que no el ve cap de vora clar. Jo crec que no està bé que persones en l'edat que tenen, en 16 anys, que pot ser que no tingues una maduresa encara per saber-ho, no vol dir que no et pugues identificar. No pot dir que no siga veritat. La majoria de les vegades igual és veritat. Però, cuidado, que pot haver-hi vegades, i n'hi han i exemples, avui sortia doncs una persona que es diu Susana, la primera trans arrepentida, que reclama sanitat pública per haver-la operat, m'arruïnaron la vida. Doncs és una persona que als 15 anys ho va decidir, va fer el canvi, i bueno, li van fer una mastectomia, que és treure les memes, li van fer una histerectomia, que és treure l'isútero, i la van hormonar. I ara s'ha donat compte que resulta que no tenia disfòria de gènere, sinó que tenia un autisme. I doncs, com que no varen anar a psicòlegs, no la varen identificar. És un exemple, no vol dir que tinga que passar amb molta gent, però és un exemple del que estic dient. Cuidado amb això, perquè ja mos estan avisant els psiquiatres a nivell mèdic, mos estan avisant els pediatres a nivell mèdic, mos estan avisant el Consell General del Poder Judicial, d'aquests canvis de gènere d'aquesta manera, a nivell penal pot canviar moltíssimes coses. Mos estan avisant les federacions esportives. Quants d'exemples de natació, de no natació, d'homes que diuen que són dones i ara, doncs, què fan? Doncs el mateix. Jo el que veig aquí amb aquest punt en particular i en general una mica en tot és que és una llei que realment va en contra dels interessos de les dones i de les nenes.
Qui vulgui saber més d'aquest cas que ara citava en Llorenç, del cas d'Anna Susana, doncs podeu trobar un reportatge que avui ha publicat El Mundo en portada.
Bé, jo crec que estem barrejant molts temes que intentaré separar. A veure. En primer lloc, el problema de la salut mental i de la falta d'atenció psicològica i psiquiàtrica en adults i en joves particularment és un tema que és independent dels efectes que pugui tenir aquesta llei. És a dir, que els nens i les nenes, per exemple, un nen amb autista o una nena amb autisme que no hagi estat diagnosticada a temps, seguirà passant, hi hagi o no hi hagi aquesta llei, i segurament les conseqüències no serien aquestes, serien unes altres. Per tant, jo crec que no s'ha de vincular un avanç en l'àmbit trans amb un problema de salut mental o de falta de professionals o de com funciona el tema de la salut mental i més en tema de menors, que és un tema que des de Gent per Formentera portem reclamant des de fa molt temps. Jo crec, com deia la meva companya del grup socialista, és una llei que sí que és pionera, que representants i especialistes de la ONU han avalat i han felicitat Espanya per tenir aquesta llei. A les Illes Balears també hi ha una llei contra la LGTBI-fòbia, per tant, a més de posar exemples de Galícia i de Madrid, podem remetre a la nostra mateixa comunitat autònoma, que també tenim una llei contra la LGTBI-fòbia, que també va ser pionera en el seu moment. Crec que aquesta llei LGTBI, aquesta llei trans, com es coneix, és una... El que té de pioner és que és un enfoc centrat en la persona, que les persones puguin parlar per si mateixes. És una llei que no contradiu l'interès superior del menor, que es va fer una reforma el 2015 d'aquesta llei, i que a vegades ens oblidem que els menors d'edat, les persones menors, són persones que també tenen dret a opinar, i més quan es tracta de coses que les afecten directament. El tema de la identitat de gènere no és un tema que sorgeixi com un bolet a partir dels 16 anys, és un tema que es treballa o se sent durant tota la vida. Hi ha nens i nenes que amb 7, 8 anys, i fins i tot abans, però amb 7, 8 anys ja tenen claríssim que no són les princeses, el príncep de la casa, sinó la princesa de la casa. Va sortir la setmana passada, crec, en premsa el cas de l'Azul, que és la filla d'una de les mares de l'associació Crisalis, i quan entres en contacte amb famílies que tenen nens i nenes en situació que estaria contemplada per aquesta llei, no?, en situació de gènere no identificat, entens que és un tema molt complicat, que és un tema molt complicat. I jo crec que aquesta llei el que té de bo és que ha escoltat aquestes famílies i aquestes associacions que han reclamat de manera ferotge fins i tot que se les escoltés. Perquè, evidentment, després hi ha d'haver un debat, o això ha generat un debat en el si del feminisme, que, evidentment, també s'haurà d'abordar, que té a veure amb el gènere, no? El fet de que una persona pugui autoidentificar-se com un gènere va en contra, no?, com deia la vicepresidenta Calvo, dels postulats feministes de tota la filosofia que parla, que versa sobre el gènere des de fa segles. Però això és un debat que s'haurà d'abordar i no pot contradir. I entenc que el feminisme, en general, al final el que defensa són els drets humans, no? Jo crec que qualsevol feminista que sigui feminista ha d'estar d'acord amb que respectin els drets de persones que tenen dret a viure a la societat, dret a no ser discriminades pel fet de ser com són. També llegia fa unes setmanes l'actriu Jamie Lee Curtis, que parlava sobre la seva filla, no sé si és filla o fill, ara no ho recordo, que ella deia, ostres, a la meva filla o al meu fill se l'ataca per ser com és o per ser qui és, no? I aquest dolor que jo he tingut l'oportunitat de veure per la meva feina tractant directament amb famílies de menors trans, te n'adones que és un dolor i un sofriment que, si es pot evitar, des de les administracions hem d'estar al costat d'aquest dolor, no? Si des de l'administració pública no s'intervé en un cas en el que hi ha una discriminació, al final t'estàs posant a favor del fort, no? I entenc que en aquest cas era necessària, com deia la meva companya del grup socialista, que hi hagués aquest posicionament. Ha sigut polèmic perquè al final tracta sobre temes que tots i totes hem de treballar, perquè el tema aquest del gènere, el tema dels menors, encara que tu vols, com a persona progressista, entendre i defensar, hi ha coses que xoquen amb la vida com l'hem entès fins ara, però el ser progressista i ser d'esquerres ha de dur en l'ADN escoltar i mirar cap endavant i prendre mesures valentes per si hem d'avançar en drets i hem de canviar posicionaments que havíem tingut fins ara, si creiem que amb això la societat que tindrem és millor.
Jo crec que el que realment també falta és moltíssima informació sobre la llei. La llei, dic encara, però sí que és veritat que s'ha aprovat en el Congrés el dia 16, però encara no ha sortit publicada en el BOE, i el que hi ha és molta falta d'informació i també molta desinformació interessada. per certs grups que, òbviament, estan en contra de la llei i, com a, també ha dit, i jo ja havia dit al principi, la companya per Formentera, no ho ha dit la presidenta, que és una llei pionera, ho ha dit la ONU, els observadors de la ONU. Crec que realment val la pena tenir-la en compte. S'ha treballat moltíssim, com he dit abans, no ha estat el centre de polèmiques, ni seguiràs tant, i òbviament és un avanç en els drets cap a aquestes persones i el seu sofriment que duen patint durant anys, anys i anys. I sobretot quan parlam de joves i nens més petits i adolescents, la veritat és que era absolutament necessària. I com han dit abans també a les Illes Balears, i mira, i Formentera, ja aprofit per dir-ho, demà en el ple ordinari durem l'aprovació del primer pla de diversitat sexual de gènere i familiar de Formentera, que a més és el primer de les Illes Balears i que òbviament està alineada en totes les polítiques que s'impulsen des de la comunitat autònoma i des de l'Estat. Vull dir que Formentera crec que sempre ha estat pionera en la defensa dels drets de les persones, de qualsevol tipus de persones, i ho seguirà sent, i hem de treballar en aquesta línia, i els partits progressistes estan per treballar en aquesta línia i explicar i rebatre totes les desinformacions interessades que es llancen en els mitjans de comunicació, que l'únic que busquen és confondre a l'opinió pública.
Al respecte d'això de les intoxicacions informatives, un apunt sobre la llei: els homes que canvin el seu sexe no eludiran les condemnes per violència masclista, ja que es mantindran les obligacions jurídiques que qualsevol persona tingués abans de rectificar-ne el seu sexe. Això que quedi clar. I d'altra banda, al respecte d'això que anunciava la presidenta, de que demana al ple s'aprovarà aquest pla, dir-vos que es va començar a treballar a finals del 2021, a finals també d'aquell any es va llançar una enquesta, la recordareu, bastant minuciosa al respecte de quins són els àmbits que havia d'incloure aquell pla. Entenc que s'haurà fet inspirant-se amb els resultats d'aquesta enquesta, entre altres factors, no?
Sí, ja et donaré més informació, però sí dir que és un pla que s'ha fet moltíssima feina. Agrair a totes les persones que han treballat amb aquest pla, en el grup motor que va estar fent feina conjuntament en l'empresa que estava fent la diagnosi i que ha portat moltíssima informació, i gràcies a ells, a la feina d'ells, a la col·laboració que podem tenir aquest pla. És un pla molt ambiciós i molt complet, des que ja es donarà compte, doncs, una vegada aprovat en el pla.
Sí, aquesta enquesta, de fet, va ser l'inici de l'elaboració d'aquest pla, va iniciar amb aquesta recerca d'informació de l'entitat Interferències, que és a què se li va encarregar l'elaboració del pla, i com en tots els plans es comença amb una diagnosi, que el que si vols formentaritzar les dades, el que has de fer és començar amb una diagnosi i una enquesta de com és la realitat a Formentera. Per això es va fer aquesta enquesta.
Bé, des de l'oposició, endavant.
Sí, parlant d'aquest tema de Formentera, doncs, bé, aquí presents sabem que vàrem participar tots els grups, vàrem estar contents. S'agraeix que s'hagin comptat en tots els grups, crec que va ser una experiència molt positiva, i hi ha una feina feta, i ara el que hem de fer amb aquesta feina, doncs, és, com comentàvem, dur-la a pla, fer una aprovació inicial, i llavors mira, doncs, bueno, si hi ha al·legacions o si hi ha canvis que fer per poder-ho aplicar en base a la normativa autonòmica que havia comentat també na Vanessa, per poder-ho, doncs, bueno, per poder-ho aplicar directament aquí a Formentera, no? És el que dèiem. Clar, tornant una miqueta a la llei estatal, i és el que dèiem, vull anar molt en cuidado que no se'm malentengués de dir: no és una patologia. Crec que tot el que ha comentat després del meu comentari la consellera Parellada, no sé si a vegades si diu Vanessa, a vegades diu consellera Parellada, a aquestes altures de legislatura ja agafa molta confiança. Jo estic totalment d'acord en el que diu. Vull dir, no hi ha aquest punt des que hagi dit que no estigui d'acord.
No.
Jo ho he comentat, cert. Aquesta llei té moltes coses positives, i en té alguna que, pues, bueno, jo crec que no és positiva, i no és que ho cregui jo, sinó que hi ha molta gent que molta gent és el Consell General del Poder Judicial, i llavors tenia per aquí, és que ho tinc tot per aquí apuntat, però he passat amb bons noms, que és el que deia, el Comitè de Bioètica d'Espanya, l'Associació Espanyola de Pediatria, també hi havia l'Aliança contra el Borrat de les Dones, és una associació feminista. Totes aquestes es queixen una mica de lo mateix. De lo que sí que en recorda molt, una mica té el que estàvem dient, bueno, és que es havia de fer alguna cosa, té que començar, sabem que no és perfecte, s'haurà d'anar arreglant. Ojo, que és el mateix és el mateix discurs que hi havia quan es va dir d'aprovar la llei de solo si és sí. I llavors hem vist els problemes que hi ha. I els problemes que hi ha, els problemes que s'hagi avançat perquè no s'ha corregit encara. Crec que tenim clar tots que és una llei que va en contra de les dones, que afavoreixen els agressors sexuals i en els violadors. I en aquell moment, i quan es anava a presentar, es parlava d'intoxicació per part dels medis de comunicació, de jutges masclistes, d'interessos polítics, però tots hem vist el resultat que hi ha ara. A què està passant? Estem en la mateixa situació, o una molt semblant, que va passar llavors. Tenim el Consell General del Poder Judicial, tenim els afectats, tenim l'Associació de Pediatria, tenim el Comitè de Bioètica, i estan dient tots, això no és bo, ni per les dones ni per les nenes. Estan avisant i ho estan dient. Hi ha coses que a vegades són una miqueta absurdes. Vull dir, jo tinc una filla de 16 anys, la filla perquè surti a l'institut d'excursió, necessito una autorització parental, i resulta que per avortar o per fer un canvi de gènere en el registre general no ho necessita. Bueno, hi ha coses que crec que comencen a ser una miqueta il·lògiques, una miqueta il·lògiques. Vull dir, la capacitat d'una persona de 16 anys, la maduresa d'una persona de 16 anys dependrà d'aquella persona, però si, per exemple, no es deixa que es voti fins als 18 anys, doncs pot ser que sigui per alguna cosa, però també podríem adelantar l'edat de votació si realment tenen una capacitat i una maduresa prou grossa com per entendre les conseqüències. El problema no és que els hi expliquis. Tots els que tenim fills sabem el que passa. Tu els hi pots explicar el que vulguis. Una altra cosa és el que vulguin entendre. Quan tenen una cosa clara, tenen una cosa clara. I llavors, doncs, bueno, què fas com a pare? Doncs quan tinguis les conseqüències, doncs ja t'endràs compte i aprendràs. I és la manera d'aprendre. El problema és quan aquestes conseqüències no tenen volta enrere. I aquí ve el problema. Hi ha una cosa curiosa en aquesta llei també, que és el que dic, d'aquestes incongruències, aquestes coses, aquestes lleis tretes ràpid, correguent, abarallant-se dos partits en el govern, que són els socialistes i Podemos, i si voleu, bon, en recordem, la ministra i exvicepresidenta d'aquest govern va rompre el sentit del vot de PSOE, per la qual li van anar multant 600 euros, i es va abstendre aquesta llei. I una senadora de socialistes, les Illes Balears, va votar en contra. Vull dir, això no està clar, res. I just l'últim per dir. Una lota de 16 anys pot anar... Una persona de 16 anys pot anar a registre, fer-se un canvi i en 3 mesos ha fet el canvi. Ara sí, si vol tornar-se a canviar perquè s'arrepenteix, té que esperar 6 mesos i té que passar per un jutjat. No és lògic. Jo no ho crec lògic.
Avalar, o sigui, al·ludir a certes autoritats per buscar l'argument. A veure, l'associació aquesta de pediatria és la mateixa que veus en les caixes de galetes plenes de sucre, com dinosaurus, que també diuen que són les galetes superbones. Per tant, no sé quins interessos tenen aquestes... No ho sé. De vegades la societat va per endavant...
Aquesta acusació que acaba de fer la consellera contra l'Associació Nacional de Pediatria...
No és una acusació.
Vale,
Que, si no, agafi vostè la capsa de galetes dinosaurus, que està plena de sucre, que a més en el recent estudi sobre addiccions de joves es diu que precisament les begudes superensucrades són les més perilloses i les que més abusen els joves, per tant igual el tema del sucre també hauria de ser algo que revisés i que la Societat Espanyola de Pediatria no avalés, per exemple, això.
No, vull dir que li posi exemples de SOMS, que és l'exemple que han posat vostès.
De veure coses d'aquestes, no? Jo crec que agafar els casos excepcionals, com per exemple també es fa, això també s'ha fet amb la llei de la violència masclista, els casos de les denúncies falses, no? Que després es demostra que són una minoria i, en canvi, s'utilitza això per fer aquest soroll mediàtic que aquesta llei pot tenir inconvenients, doncs com totes les lleis segurament, però això no vol dir que no sigui una llei consensuada, una llei parlada des del 2017, crec que des del grup socialista també s'està parlant de la lliure determinació de gènere i això era la legislatura anterior. Ara hi ha formen govern, Podemos i socialistes, i s'han posat d'acord de fer aquesta llei. Que hi hauran discrepàncies? Doncs, evidentment, ja sabem que governar en coalició no vol dir que de sobte són bessons. Cadascú té la seva idea i la seva manera de com arribar a les coses, però jo crec que se li ha de donar temps en aquesta llei a que camini i sobretot el que fem és centrar-ho a la persona, centrar-ho en els menors, en les seves famílies, en protegir l'interès superior del menor i escoltar les famílies que des de fa mesos estan manifestant per aconseguir que s'aprovi aquesta llei.
Jo crec que, senyor Córdoba, vostè està baixant la llei trans i la llei de solo sí a nivell de lo absurd en els exemples que posen. Hi ha moltíssims exemples, jo, òbviament, ja ho hem dit abans, aquesta llei segurament és molt millorable, com també és millorable la llei, ja que vostè l'ha nombrat de solo sí és sí. Però que dins d'un partit com el Partit Socialista hi hagi discrepàncies entre els seus membres, és que és bo, és que això és democràcia. Poder mostrar les teves discrepàncies, poder dialogar i a través del consens arribar a una solució que signifiqui el bé de la majoria, com és la llei trans, que una vicepresidenta del govern es va abstendre. Bueno, pues forma part de la política i forma part del joc polític. I per això no vol dir que aquesta llei tinga menys credibilitat i siga més dolenta. Al revés, és una llei absolutament necessària, és un avanç en els drets d'aquestes persones, és un avanç perquè se'ls deixi de tractar com a persones malaltes i és un avanç sobretot pels nens i nenes que tant pateixen. Sobretot pateixen pues, assetjament per el tema de la seva manifestació d'identitat de gènere. No vull dir posar cap exemple, però en tenim un no fa gaire en els mitjans de comunicació de lo que passa quan aquests nens i infants no es senten recolzats per manifestar-se com ells es senten, sinó simplement per estar encapsulats dins d'un gènere. Vull dir que, i la llei de solo sí, ja, solo sí és sí, com vostè ha dit, és veritat que ha tingut un efecte indesitjat, però per això, en aquest moment, un efecte indesitjat que rebutjam, i per això, en aquest moment, està dins els congressos dels diputats perquè es puga millorar i es puga treure d'aquesta llei aquest efecte indesitjat.
Començant per l'últim, que estan esperant. Vull dir, això ja fa temps. Quantes persones duim ja? He perdut la compta. 600, 700 persones que s'han vist afavorides, persones que són agressors sexuals i violadors. I a dia d'avui, encara no han corregit. Aquest govern no ha corregit això. Vegem el que passa, gent que està sortint al carrer i d'això. I això és, bueno, jo crec que de tota la democràcia és la llei que va més en contra de les dones en tota la democràcia. I què estan fent?
Des del punt de vista del Partit Popular els han oferit la mà
per corregir això d'aquí. I no han volgut agafar-ho perquè tenen un pacte en Podemos i el dimoni és el Partit Popular i sigui el que sigui, i que això segueixi produint els hi dona igual. El tema és no pactar en su Partit Popular ni acceptar ajuda del Partit Popular.
Dimoni, simplement, el Partit Popular sempre s'ha posat en contra dels drets de les dones, qualsevol en contra dels drets de les dones. I si no, tenim la llei de l'avortament de fa, després de 12 anys o 13 anys, és constitucional.
Si em deixa acabar, perquè si no fem. Jo els hi faré una pregunta, a les dues m'agradaria que sí. Amb un sí o no. Si creuen que és positiu que una persona de 16 anys pugui anar a canviar el seu sexe en el registre, en tot el que això significa, a nivell jurídic, penal, administratiu i tot, no sé, o el bon correcte, que sí, punts, els dos consells.
És que vostè ho explica d'una manera...
No, jo ho demano, li agraeix que em contesti sincerament, no sé què faràs a presidenta.
Senyor Córdoba, vostè ho diu d'una manera com si una persona s'aixecàs un dia a les 8 del matí,
No,
com bé s'ha explicat abans, és tot un procés d'anys.
Però això no ho he dit mai.
Anys. Però sí, però vostè, no ho he dit, però vostè ho planteja, se pregunta, ho planteja, sí.
Vol que la repeteixi i l'interpretam?
Vostè està d'acord? Vostè està d'acord amb això? Vostè està d'acord amb això? No, clar que no.
No.
Perquè segueixes dictant del Partit Popular.
No.
Sí, vostè està d'acord amb les declaracions de la senyora... Vostè sap el que va dir l'altre dia, la senyora Provans? Del Partit Popular, en el qual vostè està aquí representant avui.
Tot el que diu la senyora Provenç, jo no ho sé.
Com que no ho sap? Però si van als seus actes i està sempre quan ve, està sempre allí al seu costat, senyor Córdoba.
Sabré el que diu quan estigui al seu acte, però jo no la vaig perseguint per tot el territori nacional.
No,
miri, si em deixa acabar, és que no ho sé.
Quan jo abans deia que hi ha molta desinformació i molt interessada, la senyora Provenç l'altre dia deia que la llei eliminava el terme pare i mare.
Ah,
la llei trans.
Sí, tens raó.
Absolutament fals. Fals.
Amplia, però no limita.
Bé, un apunt només sobre la llei. La modificació del sexe legal es realitzarà en dues fases. Primer, s'emplenarà un formulari sol·licitant el canvi i en un termini de 3 mesos la persona interessada compareixerà per ratificar la decisió. Deixem acabar el senyor Córdoba i després tinc una paraula demanada per Allada i Anna Joan.
Sí, és tan senzill com dius, però tan complicat per revertir-ho, com comentava jo, que esperar mínim de 6 mesos, però llavors té que passar per un tribunal. Per què? O sigui, perquè en un sentit sí i en un sentit no. No ho entenc. Vull dir, si algú m'ho pot explicar, n'estaria content. Però si en 3 mesos pots fer-ho. Però llavors, si vols tornar a canviar, que tens el mateix dret, crec, no? Tens que esperar 6 mesos i a més té que passar per un tribunal. Aquesta es volen evitar. El que va passar en la llei de Solo és sí, que d'aquí a 3-4 dies no començarem a veure gent que ho va fer, s'arrepenteix i torna enrere. És aquesta la mesura? No ho sé, jo no dic que sigui aquesta, però podria ser, no? Jo, mireu, simplement, jo crec que aquesta llei, com significa la llei de Solo sí és sí, la llei de l'avort i aquesta llei trans, és un retrocés pels drets de les dones i el feminisme i va en contra de la protecció de les persones menors. I crec que poca cosa més puc dir.
Ja per anar acabant...
Jo crec que el discurs aquest de la por no ens ha de frenar en seguir avançant en drets, que el tema de la salut ha de ser independent i s'ha de garantir en tots els moments de la infància i de l'adolescència. Recordar que moltes famílies no donen suport en els seus fills i filles i precisament de qui ha de protegir a vegades la societat en els menors trans és de famílies que són... que per la situació que sigui no saben com enfocar aquella situació en la que es troben, que una persona de 16 anys hauria de poder dir si ha de sortir o no sense autorització paterna, potser és això el que hem de modificar, però no ens hauria de servir això per eliminar o per negar la maduresa que tenen les nenes i nens del nostre país.
Anna Joan?
No, jo bueno, crec que vostè, senyor Córdoba, ha quedat plenament claríssim quines són les seves idees, que és el que
això
vostè defensa, va en contra dels drets adquirits, va en contra dels drets de les dones i sobretot supos que vostè està sent representat en les paraules del senyor Feijóo de l'altre dia: dejen de molestar a la gente de bien con estas leyes. Supos que vostè es sent allí representat en les seves declaracions avui aquí.
Sí, em puc explicar amb això? Perquè és que ja sabia com ho anava a dir. Bueno,
per
lo
favor,
primer,
molt
lo que deia la consellera Parellada, en el cas de que els pares es neguin, el que es pot fer és anar als jutges i que vagin si la decisió dels pares és correcta o no i es pot donar serrones menors. Això està recuit, vull dir, no fa falta que es faci l'altre. I sobre el tema, és que com que sabia el que en dirien, el que passa és que ara mateix, això de la gente de bien i tot això, m'he anat a buscar la definició de gente de bien i la gente de bien és un conjunt de persones honrades i de bones intencions. La definició de gente de bien, que sé que volen dir que no és gente de bien, sinó gente bien, és un conjunto de persones de classe alta, de bona posició econòmica i social. I en Feijóo va dir gente de bien,
encara
i nosaltres ens considerem gente
pitjor.
De bien.
Per encara m'ho posa pitjor.
Les persones trans també són gente de bien.
I qui ha dit que no?
I les dones són gente de bien.
I qui ha dit que no? No. Aquí estava parlant dels metges, de juristes i de psicòlegs i de tot. No estava parlant de la gent afectada. No. No modifiquin. No modifiquin. No, m'ho he dit per no equivocar.
Va, deixem-ho aquí, per favor.
Aquí ho tenc. Mira com ho sabia el que anaven a dir.
Moltíssimes gràcies, Llorenç Córdoba, Anna Joan, Vanessa Parellada. Ens veiem demà al ple, recordem un ple també molt especial vinculat amb el tema d'avui, en què està previst doncs, sotmetre a votació aquesta aprovació del pla
LGTBIQ+.
Gràcies, Vanessa. Ho deixem demà i tornem a les 8 del matí. Com sempre, seguireu informats 24 hores a través del nostre web radioillaformentera.cat. Apa, salut.
Gràcies a tothom.
Salut, gràcies.
Gràcies, bon dia.